Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs així és, benvinguts a una nova edició del Parlar per no callar, aquest debat radiofònic a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Què tal? Ja han passat les eleccions, ja tenim temes de conversa. I també ha passat el Real Madrid pel camp del Barça. No sé si també serà tema de conversa. Parlar per no callar, aquesta tertúlia radiofònica que pot sintonitzar la teva emissora de proximitat. Avui contem amb Paula Castellví. Bona tarda.
Bona tarda.
Rafael Martí, bona tarda.
Bona tarda.
I Jordi Morales, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs amb ells anem a parlar per no callar. Ens acompanyen. Comencem aquí a la sintonia de les EMUTE.
La foto de la setmana.
I anem en la foto de la setmana. Anem a començar amb Rafael Martí. Vinga, va, estrenem-nos com a... Perquè avui els tres són diputats a la tertúlia de les EMUTE, al Parlar per no callar. Així que, Rafael, quina és la teva foto de la setmana?
Doncs mira, la meva foto de la setmana, i de fet coincideix amb la de Jordi. Jordi, ho sento, però te m'he avançat.
Bueno, Jordi, després si convé la canvies. Cap problema, digues.
I a més, també ho sento per tu, Manel, perquè un moixonet m'ha comentat que ets del Madrid.
No, perdona, a veure, jo sóc de l'Amposta, sobretot.
Vale, vale, vale. Però una miqueta merengona, això sí, m'han dit.
Això sí que t'ho ha dit.
Pues ahir vaig estar al Camp Nou i bueno, la foto de la setmana la tinc claríssima. És a dir, allí sentat a la grada, plovia una miqueta i me'n recordo claret de veure tothom amb les mans aixecades, els cinc dits oberts, senyalant los 5 a 0 i cantant Mourinho, sal del banquillo, Mourinho, sal del banquillo. Això va ser excepcional.
La foto de la setmana, com molt bé dius, és aquest 5 a 0, altra vegada històric que el Barça li endossa a l'equip merengue. Pau, tu com ho veus això?
Bueno, jo ho veig molt bé i ara hora de fer callar una mica la boca al Mourinho, perquè sempre està pendent del que fa el Barça, què diu Guardiola, què diu qualsevol de la junta directiva. Així que ha estat una, bueno, com un escarment per al Mourinho.
I Jordi, el que va passar el passat dilluns al camp del Barça, com ho vas viure, com ho vas veure?
Sí, jo de fet també portava la mateixa foto, bueno, en concret era la foto de Mourinho sentat al banquillo sense sortir, perquè considero que, bueno, al final l'ocell català s'ha imposat a este senyorío del Madrid que brilla per la seva absència, per la seva ausència, perdona, des de que ha arribat Mourinho al Real Madrid. El Barça ha callat, no ha dit res en les constants manifestacions de Mourinho, en totes les rodes de premsa, que si els equips jugaven en l'equip suplent, etc, etc, i al final pues, s'ha imposat la raó i un 5 a 0 i cap a casa.
La veritat és que el Madrid ha perdut molt del que tenia amb dos personatges que ha incorporat, que són Mourinho i Cristiano Ronaldo. Crec que són dos persones que no beneficien en res a lo que el Madrid vol significar dintre de l'esport del futbol. Però de totes maneres, creu que el que es va veure al Camp Nou el passat dilluns reflexa realment la diferència que hi ha entre els dos equips, o creu que el Madrid va estar per sota de les seves possibilitats?
Bueno, jo comparteixo el que va dir Guardiola, que realment no és ni molt menys la diferència real entre els dos equips. De fet, el Madrid és un equipàs igual que el Barça, tot i que penso que el Barça està per damunt. És més, penso inclús que l'estil del Barça i el del Madrid ara mateix són els dos millors estils, els dos millors formes de jugar que hi ha al món, el que passa que el del Barça encara és millor. I clar, per molt bon equip que sigui, si no toques a pilota en tot el partit, va ser que no.
De vegades veus estos partits, no sé, Paula, Jordi, i sembla que tot estigui una mica com a cuinat, no? De dir, perquè clar, aquí si no arriba a veure l'espenta de Cristiano el passat dilluns a Guardiola, si no Ramos no li arriba a rear aquella manotada a la cara de Puyol, de què haguessin parlat els diaris en un demà? Perquè la veritat és que va ser un partit que té poca història, és a dir, un domini del Barça aclaparador i un Madrid que mirava com els altres feien taconets al mig del camp, és a dir, no hi havia més explicació. A vegades sembla que sigui tot per conèixer, hem de fer alguna cosa per escriure, si no vendrem diaris, no?
Sembla així, però és que igualment la superioritat del Barça va estar present en tot el partit, o sigui, va ser una cosa catastròfica per al Madrid, o sigui, avui s'hauria parlat del gran joc del Barça. Mm-hmm. Se li va riure la cara totalment, des del meu punt de vista, vull dir.
Sí, de fet s'esperava que Mourinho reclamés l'atenció del públic del Camp Nou, però quasi que no li van deixar temps. El Barça es va imposar en joc i després va tindre que ser Cristiano en lo rifirrafe este en Guardiola i Sergio Ramos que va perdre els nervis, però vaja, jo crec que va ser una superioritat total en tots els aspectes del joc. Potser és perquè el projecte del Barça està molt més consolidat i el Madrid s'ha de formar encara.
Sí, possiblement perquè Guardiola també sap el vestuari que els ha de dir, com per exemple quan van acabar el partit que els va dir ara sortireu i sobretot modèstia. Mm-hmm. I sobretot modèstia, cosa que alguns jugadors del Madrid, doncs la paraula aquesta no sé si el diccionari el dia que se'l van comprar se'ls havia borrat.
Bueno, és que a més ni siquiera van parlar, lo qual ho trobo molt malament, perquè si jo fos periodista el proper partit que Madrid guanya i vinga un jugador del Madrid a parlar, li diria, escolta'm, que només surtes quan guanyeu o què?
Avui no toca.
Sí, i de cara als seus aficionats també.
Clar.
No, pobres aficionats, que a Madrid devien estar de dol el passat dilluns, després del que va passar no solament al camp del Barça, sinó el que havia passat també el dia abans a les urnes. Que a Madrid no sé com ha sentat, però vaja, no crec que us ho hagi sentat molt bé. Bueno, pues aquesta era la foto de la setmana de Rafael i la foto de la setmana de Paula, quina és?
Per a mi la foto de la setmana ha estat la manifestació que hi ha hagut a Dublín per tot el tema de la crisi econòmica, l'ajuda de la Unió Europea, perquè és un tema candent, és un tema que està de tota l'actualitat i a part, sobretot, les suposicions d'un possible rescat econòmic a Espanya, tot i que se diu que no,
bueno,
però
està allí la cosa.
Està allí, allí. No està tan clar que estiguem tan bé, no està tan clar.
La foto de la setmana per a Paula, aquest rescat que s'ha hagut de fer a Irlanda i que tothom s'ha de rascar la butxaca, i si no se l'havien rascat prou, encara s'han de rascar una miqueta més, una situació econòmica que fa preveure no que haguem de rescatar Espanya, però possiblement podria caure alguna que altra de les nacions de la Comunitat Europea, no, Jordi?
Sí, bueno, jo considero que hasta a tots els mitjans últimament estem parlant de les mesures que ens imposen uns mercats, que són uns mercats que no ha elegit ningú, i que precisament va ser per culpa d'ells que vam entrar en aquesta crisi. Llavors, crec que els estats i la Unió Europea com a organització supranacional hauria de tindre més vot enfront aquestes mesures que ens imposen des d'uns mercats, que és algo molt abstracte, que no sabem ben bé d'on ve, si ve de Wall Street, qui, del Fons Monetari Internacional, exactament, qui imposa tota aquesta sèrie de mesures que impliquen reduccions de la despesa pública, etc., que suposen aquestes pues, manifestacions, com comentava la companya.
Mm-hmm. Rafael.
Pues jo comparteixo el que han dit els dos i el que diu ara Jordi, és a dir, per a mi, més enllà de si Espanya serà intervinguda o ajudada o no, el debat important és que es posa en qüestió claríssimament la sobirania nacional, és a dir, no ens pensem que anem a votar a les urnes, a part de Catalunya, que després tenim Espanya que ens fiscalitza, però més enllà d'això ens pensem que els parlaments nacionals són sobirans, i no ho són, perquè de lo més important que afecta en un país està en mans d'entitats supranacionals com pot ser la Unió Europea, Banc Mundial, FMI, etc. Banc Central Europeu no els ha elegit ningú i en canvi acaben influint directament en la vida de tots nosaltres.
Sí, de totes maneres, la veritat és que influeix en moltes coses. No sé si aquests dies seguiu l'actualitat en aquesta pàgina que va destapant secrets de la CIA, i un dia que també aquí a Espanya ministres i jutges havien doncs entrat a la roda de fer coses no gaire legals perquè ho manaven des de la Casa Blanca, no? És a dir, que intervinguts bastant en tots els aspectes i, com deia abans Jordi, possiblement, i podem pensar que d'on venen aquests manaments econòmics, possiblement de la cúpula especulativa mundial, que suposo que deu ser la que mana, no?
Sí,
no ho veieu, vosaltres, això?
És així, o sigui, aquí el que està en joc ja no és la bonança, no? O un bon clima econòmic. Aquí el que està en joc és, o sigui, tots els interessos dels estats. Hi ha diferents històries, o sigui, aquí com hem arribat a aquest punt és perquè interessos dels estats, sense tenir en compte la veu del poble. Mm-hmm. Ja podem anar a votar, que igualment faran el que voldran, i si no són el nostre estat, serà un de fora que dirà, escolta'm, ajuda'm en això i et recompenso en allò, que després no passa. són interessos.
De totes maneres, després podrem parlar del tema este de les votacions, d'anar a votar, de no anar a votar, dels vots en blancs, mm-hmm. perquè suposo que algú haurà portat com a titular el que ha passat aquest passat cap de setmana al nostre país. Jordi, ens faltava el teu titular, no?
Bueno, la foto, me faltava la foto.
Perdona, la foto, sí.
Però bueno, era el que havia comentat abans, que portava ja també la de Mourinho, i considero que ja estàs posada.
Penseu que Mourinho és un bon entrenador?
A mi no m'agrada. Té molts de títols.
Estem parlant d'entrenador. Persona és una altra. Sí, d'entrenador,
té molts de títols. Va guanyar una Champions en l'Oporto, cosa molt difícil. Després va estar el Chelsea i va guanyar dos lligues. No va guanyar cap Champions en el Chelsea. En l'Inter l'ha tornat a guanyar. Però considero que està sobredimensionat. Vull dir, Guardiola porta 3 anys i ja té una Champions, dos lligues. Vull dir, deixeu-li una mica d'anys i potser Mourinho es queda per baix de Guardiola.
Llavors, us ho pregunto a tots, un és bon entrenador sempre o només quan té un bon equip? Perquè és evident, si ficàvem a Guardiola a l'Almeria i a Mourinho a l'Hèrcules, serien els dos millors entrenadors del món també o no?
A mi fa molt tenir un bon equip i bons jugadors.
És fàcil dir que sóc el millor entrenador del món tenint el millor equip del món. Una altra cosa és el millor entrenador del món tenint quatre pepes que corren pel camp. Llavors és quan sabeu realment si ets un bon entrenador o no.
Bueno, jo crec que en el cas de Guardiola no és només el fet de tenir unes grans estrelles com té al terreny de joc, sinó que a més s'ha de comptar que és un gran psicòleg. Sap què ha de dir als jugadors, com els ha de tractar, i això és fonamental.
Rafael, jo, què em dius tu, que vas estar sentat el passat dilluns mentre caien les gotetes, tu cridaves Mourinho sal del banquillo.
Bueno, i vet al teatre també. Jo personalment l'admiro moltíssim a Mourinho, perquè no, jo crec que no hem d'oblidar que Mourinho també va guanyar la Copa Europa a l'Oporto, va trencar l'hegemonia del Benfica, i tampoc, sí que hi havia bons jugadors, però tampoc era cap cosa d'altre món. I a més és un entrenador que em dona la sensació que és un estil molt diferent al de Guardiola, però també crec que és capaç de treure el màxim dels seus jugadors. I avui en dia, amb el nivell mediàtic que assoleixen els jugadors de futbol, tenir aquesta capacitat psicològica o de liderar un equip, per a mi és cabdal. I no veig, junt amb ells dos, doncs pot ser Wenger i algun altre, però no veig altres entrenadors que tinguin aquesta capacitat de portar un equip a la seva màxima expressió.
Alguna cosa més que afegir respecte a les fotos i a les mourinyades i les guardiolades, o ja ho tenim tot clar pel que fa al futbol? Tenim tot clar? Doncs vinga, va, anem amb el titular de la setmana, la nostra Olivetti, la nostra màquina d'escriure, i el titular, va.
El titular de la setmana.
Vinga, el titular, ara comences tu, Jordi.
Bueno, el meu titular és la incontestable victòria de Ciu a les eleccions al Parlament. La gent que em coneix sap que no em caracteritzo per tindre especial afinitat en aquesta formació, però les dades parlen per elles tot soles. A veure, hem guanyat a totes les comarques de Catalunya, inclús Vallès Occidental, Barcelonès i Baix Llobregat, que no havíem guanyat mai. I vaja, en ciutats com Barcelona tenen el doble de vots Convergència que els socialistes, a Girona també, quasi el triple. Vull dir, després parlarem potser de les causes, no?, que han pogut portar en aquests resultats. Però la notícia per a mi és esta victòria tan aplastant i la davallada considerable de PSC i Esquerra Republicana. Sembla que Iniciativa ha aguantat una mica el cop.
Ha sigut dels tres socis el que diràs que n'ha sortit més ben parat, tot i que ha perdut dos escons, però vaja, la veritat és que aquests 62 de Convergència, que molts creien que rosaria la majoria absoluta, finalment es va quedar en 62. Jo crec que s'ha desplomat més del que es pensaven o ens pensàvem quasi tothom al partit dels socialistes, i s'ha desplomat també més dels que es pensàvem quasi tothom Esquerra Republicana de Catalunya, que sabien que tindria un càstig per la seva manera, diguem, d'actuar dintre d'aquest tripartit, però que finalment ha sigut un càstig molt dur. I com dies molt bé, solament crec recordar que va ser Cornellà, Hospitalet, Santa Coloma i Sant Adrià del Besòs les localitats barcelonines que va guanyar el PSC. La resta va ser tot de Convergència i Unió. Les Terres de l'Ebre, que van ser a la comarca del Montsià, Sant Jaume i Mas de Barberans, on van guanyar el PSC.
A Deltebre Esquerra es manté com a primera força, també.
A Deltebre, crec que no, eh? Crec que aquí
sí?
me penso que ho podeu mirar aquí, crec que estan els resultats. Llavors tenim el Baix Ebre, crec que a Tivenys va guanyar també el PSC, i crec que a la Terra Alta, localitats com Batea, també va guanyar el PSC, però són allò localitats contades, les diferents localitats de les Terres de l'Ebre. Bueno, va, sobre el titular de Jordi. Paula, què n'opines?
A mi el que em preocupa una mica en general ja no és el fet de que hagi guanyat Convergència i Unió, sinó és el fet de que han pujat moltíssim les dretes. Tercera força política, el Partit Popular. preocupant. I també ha estat a punt d'entrar a Plataforma per Catalunya al govern de la Generalitat. Des del meu punt de vista és quasi com un retrocés, no, a nivell social de la població. És el que més me preocupa, no tant Convergència i Unió, sinó l'augment de totes les forces de dretes o conservadores que hi ha hagut al Parlament.
Però així la democràcia, així ho ha volgut el poble. Per tant, això és una balança, no? En moments de balança econòmica sembla que les polítiques socials i l'esquerra tenen
van
un paper
amunt,
i en un moment de dificultat sembla que la part econòmica pugen les dretes. Rafael.
Jo, sense personalitzar excessivament la victòria de Convergència, que perquè hi ha hagut moltíssima gent que ha fet un treball excel·lent a tot el territori i a tot el país. Jo sí que voldria parlar concretament del cas d'Artur Mas, perquè jo al seu moment, me'n recordo que quan se va formar el primer tripartit, no el veia un president capaç de liderar el país. No sé, pensava que era una persona que, com diríem al meu poble, des del primer moment se va trobar a la carreta plena i sempre havia tocat amb ella i que no estava preparat.
N'hi havia uns quants d'estos, al govern.
Sí, sí.
N'hi havia uns quants.
Però després d'estos 7 anys i més després de les dues derrotes, crec que ha tocat molt de país, ha baixat a terra, s'ha mamat, si em perdono l'expressió, la realitat quotidiana de tota Catalunya, i ara crec que està preparat per a fer el que ha de fer, i a més crec que formarà un govern fort, com diuen ells, dels millors, per a portar Catalunya endavant.
Motius de per què ha passat això? Ho podem parlar o no ho podem parlar?
Sí que ho podem parlar.
Sí, pues parlem-ho. Vinga, va, Paula, tu què dius que sí que ho podem parlar?
A veure, per a mi el motiu principal ha estat, bueno, durant aquests últims anys, el tripartit no ha tingut, no ha complert les expectatives potser de la gent, i sobretot tot el clima econòmic que s'està vivint actualment ha fet baixar completament totes les polítiques d'esquerres, penso jo. O sigui, sempre vas en detriment de l'esquerra, el que comentaves abans.
Sí, a vegades pot ser la crisi econòmica, a la vegada també pot ser que els militants no entenguen certes coses. Per exemple, que un militant d'esquerra, i tinc un militant d'esquerra, no entengui que faci el seu partit president de la Generalitat a un senyor que es diu José Montilla. Això podria
també
ser un dels càstigs, no?
Sí,
o un senyor socialista no pugui entendre com el seu partit ha de pactar en una força independentista. És a dir, clar, aquests pactes antinatura acaben passant factura en aquells. Per això, Iniciativa, que és la que menys s'ha mogut d'una banda a l'altra, és la que menys castigada ha sortit. No sé com ho veu, vosaltres.
Home, de la mateixa manera es podria argumentar que des de Convergència es va donar la presidència, un partit catalanista va donar la presidència a un govern molt espanyolista, com va ser el cas de José María Aznar, que van pagar les conseqüències.
Bueno, escolta'm, i Esquerra Republicana Zapatero, eh? No
també,
ho oblides, no?
Sí, sí. I llavors, bueno, jo entre les causes que veig, el deteriorament propi que l'acció de govern causa entre l'electorat, això és una de totes, la manca de tradició en governs de coalició, que ha fet que hi haguin moltes diferències i que no s'hagin sabut gestionar bé o que hagi faltat un cert lideratge. I després, què més havia pensat? Sí, la tendència que ha tingut cap a l'espanyolisme o la pèrdua del sector catalanista dins del PSC. Primer, la sortida en circumstàncies estranyes de Pasqual Maragall, del govern. Després, ara a última hora, sembla que haguem volgut, a la desesperada, captar el vot metropolità. Ha vingut Celestino Corbacho, que com a ministre de Treball estava ja molt ben entredit. I tot això trobo que no ha contribuït gens a ajudar l'acció de govern de les esquerres.
Més opinions, va.
Bueno, jo, en primer lloc, Jordi, crec que dir que Convergència li va donar la presidència del govern de l'Estat al PP o a Aznar me sembla una miqueta frívol, perquè en primer lloc a Espanya se fa algo que jo no ho veig ni millor ni pitjor, però a diferència de Catalunya, a Espanya qui guanya les eleccions forma govern, llavors lo formaven amb Convergència o sense. De fet,
bueno, no tenia majoria absoluta, algú havia de votar la seva investidura, si no, no podia ser president del govern.
Clar, però en qualsevol cas hagués sigut president del govern. Llavors, no entraré a debatre sobre els pactes que ha pogut fer Convergència i Unió al llarg de la història amb el PP o amb el PSOE, quan ha convingut. Han pogut ser més bons o més dolents, però en cap cas han possibilitat la formació o l'elecció d'un president.
De totes maneres, no oblidéssim també, Rafael, Jordi, que suposo que la manera de governar d'Artur Mas era precisament aquesta. Suposo que no li tremora el pols a l'hora de pactar ara en el PP amb el PSC o amb Esquerra Republicana allò que sigui necessari.
No.
Penso, eh?
Sí, de fet, bueno, de fet està posposant lo de la proposta del concert econòmic per a veure què passa a les pròximes eleccions generals i a veure quina força pot tindre llavors a Madrid a l'hora de negociar en PSOE o PP.
I sí, de fet jo sóc, és a dir, per a mi entre el PSOE i el PP a nivell de nacionalisme no existeixen massa diferències, els dos són nacionalistes espanyols. Hi ha un lleuger matís amb el tema del federalisme, però no hi ha massa diferències, llavors del que es tracta és d'aconseguir el millor per a Catalunya.
Molt bé, Paula, perdona, no, perquè havies acabat.
Només volia comentar pel que fa a les causes d'aquesta victòria de Convergència, a part de que jo crec que Convergència ha fet les coses bé, a més crec que aquí a Catalunya, al conjunt d'Espanya, inclús podríem dir que més enllà, la desunió, quan un govern se veu desunir i es veu que no remen a la mateixa direcció i que inclús moltes vegades pot ser incoherent, inclús contradictori, això acaba passant factura. És a dir, no se li perdona això en un govern que ha de tindre com a mínim coherència.
Molt bé, Paula, opinem o ja anem directament al titular que mos portes?
No, jo l'únic que vull comentar és que bueno, durant els anys que va estar Convergència i Unió governant aquí a Catalunya, les Terres de l'Ebre van estar completament oblidades, no es va fer pràcticament res, i que sí que és veritat que en els anys del tripartit, més bé o més malament, s'han fet moltíssimes coses aquí a nivell de Terres de l'Ebre. I això és una cosa que també s'hauria d'haver tingut en compte, almenys a nivell Terres de l'Ebre, compensar-ho pues una mica.
Aviam si es fiquen les piles.
Això espero, tant de bo.
Aviam si es fiquen les piles. El teu titular, quin és?
El meu titular és un, bueno, que ha sortit aquesta setmana passada també, no? I és sobre que es debat al govern eliminar la custòdia dels pares maltractadors.
Déu-n'hi-do. Doncs vinga, argumentem aquest titular.
Bueno, m'ha xocat sobretot perquè, bueno, pel fet de que totes les associacions de magistrats a nivell espanyol, tant les conservadores com les progressistes, han tatxat la proposta de propagandística perillosa, innecessària i absurda. Cosa que no estic gens a favor. O sigui, quan es tracta d'una persona que maltracta físicament o psicològicament una altra persona, per a mi és completament evident que no pot tenir al càrrec la custòdia d'uns fills, i es tracta de protegir a uns menors d'edat que careixen d'aquesta protecció. Llavors m'ha sobtat sobretot la resposta que ha tingut el món jurídic.
Per tant, aquest seria el teu titular, aquesta resposta del món jurídic a una proposició, no?
d'apartar
el pare d'aquest nen que ell maltracta física o psicològicament. No, el que passa que a vegades sempre això s'ha d'acotar molt bé, no? Perquè a vegades un simple crit o un calbot, des que mos han pegat, se pot considerar maltractament i tal, i després aquí és quan s'embolica la troca. Però bueno, en principi totalment d'acord. Sí, és de Pere Brulló, com que maltracta, doncs s'ha apartat del maltractat. Jordi, Rafael, com vulgueu.
Bueno, jo és la primera notícia que tinc, no estava al càrrec d'aquest tema i per tant, pues, no tinc massa cosa a dir. Suposo que a veure.
Sí, pots fer allò de passo palabra, no?
Estic totalment d'acord que quan uns pares maltracten els seus fills se'ls ha allunyat de la seva custòdia. De fet, a Quimposta tenim un centre d'atenció a la infància que em consta que està superpoblat a tope.
És un centre d'acollida.
Sí, el centre local, el centre d'acollida de les Terres de l'Ebre, i que està per sobre de la seva ocupació normal. I vaja, pues, totalment d'acord amb la meva companya, si des dels jutges han aparegut veus una mica masclistes o
contradictòries
o contradictòries. Pues, d'acord amb la meva companya, no tinc massa cosa més a dir.
I Rafael, què mos dius tu?
Pues totalment d'acord. Totalment d'acord amb el que diu ella, tot i que també comparteixo amb tu que s'hauria de fer el matís de veure exactament on posem la llistó, perquè hi ha vegades que hi ha coses que no poden pareixer maltractament, però un pare que amb un crio li diu tu no servixes per a res en 7 anys per dir alguna cosa, potser això pot ser un maltractament fortíssim. I a millor una bofetada, pues, no dic, jo no estic a favor de la bofetada educadora, però bueno, s'ha de veure amb molt de carinyo.
Bueno, en tot cas, és millor una bofetada educadora, com dius tu, que una bofetada agressiva, perquè a vegades hi han coses que, bueno, jo perquè parlo des de la meva generació, vosaltres sou d'una altra generació.
També m'han caigut, bueno, jo no sé, però a mi m'han caigut més dura.
També m'han caigut alguna. Bueno, tens algun trauma psicològic avui?
Trauma no, però més d'una vegada vaig passar alguna cosa de vergonya.
Bueno, doncs això és que t'ho van dir que donant la justa mesura. Aquesta seria la justa mesura. I el teu titular, quin és?
Doncs jo, per a no trencar el consens entre Jordi i jo, també l'havia posat a les eleccions i en la victòria, bueno, tant, de fet per a canviar una miqueta i per a buscar un enfoc lleugerament diferent, no només en la victòria de Convergència, sinó el panorama en si, no? Jo per baix també enfatitzaria amb el tema de solidaritat. Jo sóc independentista, no tinc cap problema en reconèixer-ho, tot i que ho puc dir lliurement, no els vaig votar, però sí que tinc bastanta simpatia per solidaritat i per Joan Laporta i per la seva gent. Llavors, a mi personalment m'ha fet molta il·lusió i també me'n fa veure'ls a l'hemicicle agafant la carxofa i dient quatre coses.
Aquest és el titular, fent especial referència als quatre escons de Joan Laporta, que crec que a l'hora de parlar va tindre un discurs una mica pobre, sí. Es va centrar en la paraula independència, d'allí no va sortir, i estem d'acord tots, no? Però quan li van preguntar per la crisi econòmica va tornar a dir la independència, i clar,
bueno,
sí.
Jo crec que no és gratuït que quan li parlin de crisi econòmica ell parli d'independència. És a dir, nosaltres aquí podem estar fent moltes càbales de quina és la millor sortida per a Catalunya, però és innegable que tenim un dèficit fiscal brutal. Alguns diuen 22.000 milions d'euros, 60 milions d'euros al dia, etc., que van a Madrid i no tornen. Això és una inversió espectacular que podríem tindre aquí i no tenim. Llavors, en la tesitura actual, potser poques coses podem fer des d'aquí. Potser hem de canviar les regles del joc.
Paula.
Bueno, sí que és veritat el que comentaves abans, que el discurs de Joan Laporta només s'ha centrat en la independència, i des del meu punt de vista, tot i que també sóc una persona que sóc
pro-independència,
no sé,
crec que sí que és veritat, tots una mica d'acord en aquesta taula.
Sí que és veritat que potser el discurs de Joan Laporta li ha fet falta més, una mica més de programa electoral a nivell de govern, una mica política social o una mica del que és el dia a dia d'un govern, no només centrar-nos en la independència, tot i que potser segurament això ens facilitaria moltíssimes coses a Catalunya, però igualment hi ha fet falta, crec jo, una mica, un discurs una mica més ampli.
Evidentment, jo crec que és un discurs lícit, però no és un discurs de govern. Mm-hmm. Perquè és evident, aquell partit que vulgui governar no pot portar aquest discurs com a únic, perquè hi ha molta gent que no és independentista i que també és de governar, i per tant has de tindre, suposo que si tens vocació de govern, un discurs amb el ventall més ample, no? Tot i que és lícit una persona que digui no, jo vull ocupar el meu lloc al Parlament de Catalunya portant única i exclusivament la independència, i la veritat és que ne té quatre llocs.
Sí.
Jordi?
Sí, jo considero que ha utilitzat una mica el seu filó mediàtic que venia des de la presidència del Barça. Llavors, bueno, com dic, lo considero així una mica oportunista, utilitza la independència sense tindre en compte els temes socials, com comentava la companya, i vaja, igual que solidaritat, reagrupament, Esquerra, considero que la independència cada vegada potser està augmentant entre la societat catalana, este sentiment independentista, sobretot si poses els canals d'Intereconomia o quan veus per la PM el que comenten a Telemadrid i tot això, perquè això reforça este sentiment catalanista i independentista. Ara bé, si s'han de canviar les regles del joc, de moment tenim un estatut de mínims que el vam aprovar ja des d'aquí retallat, se va pactar una primera retallada amb Zapatero, després l'aproven a les Corts i resulta que 12 magistrats encara molt tomben més. Si no podem ni tindre la nostra norma estatuària, com pretenem modificar la Constitució i assolir aquesta independència? Jo trobo que ens venen fum en la idea d'assolir un escó que els ho permetrà seguir estant en plena actualitat, seguir cobrant, i no avancem en aquest camí, no s'avança, considero, bueno, que no s'avança.
De fet, al final pareixeré el defensor de solidaritat, però no és la meva intenció, però de fet vaig estar escoltant-los una vegada al que es presentava per Tarragona, que ara mateix no me'n recordo el nom, i ells van dir clar, pactar amb ells les regles del joc està vist que és molt complicat. Mm-hmm. A la línia del que dius tu, està vist que per les bones poca cosa farem. Llavors es plantegen de que si hi ha una majoria nacional suficient per a que així sigui, doncs declarar la independència del Parlament de Catalunya. No sé, ara segur que estem encetant un tema que podria ser molt ampli, però bueno, en aquesta línia ells diuen la Constitució difícilment la canviarem.
Jo per alguna part estaria més d'acord en les paraules de Mas a Puigcercós, crec que van ser més assenyades, que van dir, el dia que tinguéssim clar que es guanyarà el referèndum, aquell dia el farem. Mm-hmm. Perquè dividir la societat catalana en un moment en què saps que el referèndum és molt difícil de guanyar, és fer brindis al sol sense cap tipus d'esperança, no?
Sí, i bueno, de fet, si sumem els escons dels partits que es declaren independentistes, pues bueno, són una minoria, i caldria veure dins de Convergència quins són els sectors que realment volen aquesta independència. Estic segur que pot ser una part de les JNC sí que estan a favor, però també estic segur que Duran i Lleida no la vol per a res aquesta independència. Llavors, primer potser ens pues, hauríem de posar d'acord nosaltres i a partir d'allí tindre una veu unitària, però de moment això ho veig molt lluny encara.
Mm-hmm. Home, jo volia fer un matís en la línia aquesta de que encara no ho veu factible. Jo me'n recordo que a mitjans dels 80, quan des d'Espanya Felipe González va plantejar l'entrada a la OTAN, la major part de la societat espanyola no estava per la labor de que Espanya entrés a la OTAN, i en canvi la pedagogia des del lideratge i des del govern va fer que la gent entengués que podia ser molt positiu per a Espanya. Llavors, jo encara no he vist a cap gran líder ni a cap govern abogar clarament per la independència de Catalunya i dir-ho ferma, de manera ferma. Llavors, si això passa, no sé si esta majoria necessària se pot arribar a aconseguir en un plaç relativament breu.
Bueno, un altre cas és que primer s'hagi de fer la pedagogia, i després quan la pedagogia s'hagi fet, quan s'hagi sembrat el camp i comencen a sortir els brotes verdes, com deia Zapatero, llavors en tot cas, crec jo, és l'opinió que va ser.
Bueno, tenim l'experiència recent també del Plan Ibarretxe, que no els ho van deixar ni preguntar, volien fer un referèndum no vinculant, se me'n recordava, o vinculant és igual, però els ho van tombar les primeres de canvi. I bueno, la declaració unilateral d'independència des de Catalunya, és que ho veig molt poc factible, ho veig utòpic, encara que m'agradaria, però ho veig molt difícil.
Jo el que sí que faig la lectura d'aquestes eleccions en relació al que diu Batros, que crec que hi ha hagut un gir cap al catalanisme i un gir cap a la dreta. És a dir, serien les dos vertents del que es veu clarament en aquestes eleccions, no? O cap al centre dreta o més cap a la dreta, depèn com ho vulguis vestir, no? Paula?
Bueno, és evident que sí que és veritat que hi ha hagut un gir cap al catalanisme i sobretot cap a la dreta. La lectura que en podem fer ara, a mi ara mateix em recorda una lliçó d'història de principis del segle XX, que també va haver un moviment nacionalista molt important. Què passarà? No ho sabem, però sí que és veritat que si es vol arribar algun dia a una independència de Catalunya per millorar la situació econòmica, social o el que sigui, necessitem abans plantar la llavor, o sigui, demostrar a la gent que sí que és una cosa factible, que les diferents avantatges que podríem arribar a tenir o no, és una cosa que s'ha de fer dia a dia, no simplement en un programa electoral a les eleccions i dir no, és que jo vull la independència, però no sé la via. Llavors, actualment és infactible, no hi ha cap.
Jordi.
Jo voldria afegir això que comentàvem del gir cap a la dreta i cap al catalanisme, que bueno, jo considero aquest gir ve molt condicionat pel tema de la crisi global que ens han vist abocats, i l'alternativa que hi havia en aquest moment era aquesta, perquè les circumstàncies, doncs, veníem un tripartit de 7 anys, des de fa 2-3 anys estem patint aquesta crisi global que no depèn de nosaltres, i la gent, en conseqüència de les grans taxes, de les elevades taxes d'atur que hi ha i tot, doncs, ha votat per un canvi i s'aferra en aquest canvi, i ara a veure les vindre.
Jo voldria fer un matís en la línia de que no depèn de nosaltres. Jo crec que sí que gran mesura depèn de nosaltres, és a dir, per descomptat no negaré que hi ha una conjuntura econòmica mundial que és molt complicada i que probablement a qualsevol li haguéssim petat los petardos al morro, però més enllà d'això hi ha molt a fer. És a dir, Espanya durant molts anys la seva economia ha girat única i exclusivament entorn a la construcció, bueno, quasi.
Sí,
llavors hi ha una feina molt molt gran i molt intensa a fer en dinamitzant l'economia espanyola i posant-la a l'alçada d'altres països, perquè cal recordar que hi ha països de la Unió Europea que ja han sortit de la crisi, que ja estan creixent. Per tant, sí que es poden fer moltes coses.
Sí, el que passa és que, clar, esta falta de diversificació de l'economia no ve d'estos 7 anys, ve de molts anys atrás. Llavors, sí, totalment d'acord que s'ha d'innovar, s'ha d'invertir en recerca i desenvolupament, s'han de fer moltes mesures, però és això que no considero que els efectes de la crisi siguin només conseqüència d'estos últims 7 anys de govern.
Per acabar, abans d'entrar a la carabassa de la setmana per part dels nostres contertulians d'avui, una pregunta molt ràpida. Creu que, i vosaltres que sou més jovens, perquè avui tenim una taula molt jove, s'ha d'anar abandonant aquesta idea de dretes i esquerres? La política comença a ser una política més transversal a la societat? Polítiques d'un nou segle? O hem d'estar encara en dretes i esquerres?
No és que tinguem que estar encara en dretes i esquerres, sinó que ens obliguem des de dalt. Una política de dretes que simplement se fixa objectius econòmics tampoc és bona. sí que és veritat que fora bo que fossin més transversals, o sigui, ser de dretes però sense oblidar la part o la vessant social, i ser d'esquerra sense oblidar la part econòmica i financera. Però igualment, de moment, no veig jo que estiguem molt, molt pel canvi.
O sigui, que la generació nova tampoc no veu que estigui gaire pel canvi el tema.
A veure, a nivell europeu i dels països occidentals és evident que l'aparició de l'estat del benestar i de les classes mitges, les extenses classes mitges, aquestes diferències socials s'han diluït una mica. Però tot i això seguim tenint una minoria de rics que troben els diners als països fiscals. Tenim a nivell global unes diferències socials abismals entre el tercer món o el món subdesenvolupat, països emergents, natros, que llavors el que parlàvem ja en un principi, s'ha d'intentar buscar aquesta governança mundial per tal d'aquestes diferències socials desapareguin, i llavors aquesta diferència esquerra-dreta segueix estant molt vigent.
No, després, quan acabessin les vostres argumentacions, en faré una. Dis-me, Rafael.
Jo comparteixo amb els dos que està totalment vigent, i de fet sí que hi ha molts sectors de població que els interessa dir que ja no existeix aquesta diferència. De fet, els dos grans partits a nivell espanyol cada vegada s'aproximen més, però si parlem, per exemple, de fiscalitat o de redistribució dels recursos o l'estat del benestar, està clar que des del liberalisme o des de la dreta, des del conservadorisme, ells pensen que cadascú s'espavilia, no? Uh-huh. I en canvi, jo personalment penso que si tu has nascut en una família amb menys recursos, no per això has de ser un desgraciat tota la vida. No penso que les famílies amb pocs recursos siguin desgraciats, eh?
No,
però el que vinc a dir és tu has de tindre les mateixes possibilitats de reeixir a nivell professional o a nivell humà que qualsevol altre, perquè si no les diferències sempre són les mateixes. Uh-huh. I això no és una societat justa. Uh-huh. Jo crec que aquí vostres compartim que volem una societat més justa i més equitativa.
Per tant, seria bona aquesta política transversal, és a dir, perquè clar, si no, és la reflexió que volia fer jo ara abans de passar a la carabassa. Com s'entén que una gran bossa de votants del PSC hagin votat ara al Partit Popular? Uh-huh. Si la política no sigués transversal, uh-huh, no s'entendria.
Jo, amb este tema, jo crec que Catalunya, aquí tenim una especificitat, que és que nosaltres no tenim només un eix, no tenim només l'esquerra i la dreta, tenim l'eix espanyolisme, catalanisme, llavors molts votants...
Però pensa que Espanya passarà igual.
Sí, perquè...
Segons les estadístiques, eh?
Per una banda hi ha la singularitat catalana, que tenim estos dos eixos, i hi ha molta gent que es mou per l'eix nacionalista, llavors ells són espanyolistes, i o voten PSC, o voten PP, o poden arribar a votar Ciutadans, però en cap cas votaran un partit nacionalista. I a nivell espanyol també hi ha un factor, i és que tots els dos partits cada vegada estan tendint més cap al centre, que és on hi ha la gran bossa d'electors, i per tant cada vegada les diferències són menys.
Alguna cosa que afegir al tema, Jordi?
Bueno, pues, com això que comentaves, comentar que sí, que s'estan diluint a nivell estatal, per exemple, com comentava el company, les diferències esquerra-dreta entre PSOE i PP en les polítiques econòmiques i això, no difereixen molt una de l'altra, no? Però estem parlant d'un model o un model liberal que deixa l'estat mínim, que no intervé gens en economia i les empreses poden fer el que vulguin, o una certa intervenció, que seria la part més d'esquerra, que permeti aquesta equitat i aquesta justícia social en un sistema fiscal redistributiu, progressiu, que faci que els que més donen puguin contribuir més a la despesa social.
Sense dubte sempre trobarem els extrems i els radicals, però vull dir que al final, al mig, s'han de trobar tots. Paula?
Bueno, com ara ha portat ell, també sí que és veritat que mentre estiguin totes les multinacionals i tot això detrás, poca cosa podrà canviar. O sigui, al cap i a la fi són elles les que tenen una mica la paella pel mànic actualment.
Pues si no canvien, què farem? Us donarem la carabassa, no?
La carabassa de la setmana.
Vinga, va, Rafael, comences tu ara amb la carabassa, quan vulguis.
Pues jo la carabassa de la setmana la tinc guardada per Esquerra Republicana. I per Esquerra Republicana pel següent fet. Jo, com he dit abans, soc independentista. De fet, jo per la gent, és a dir, per les persones que simpatitzen amb Esquerra Republicana o que són afiliats d'Esquerra Republicana, tinc un carinyo brutal i crec que no es mereixen el que ha fet el partit durant aquests anys. És a dir, jo quan sentia durant aquesta campanya parlar a la gent d'Esquerra Republicana m'he ficat les mans al cap perquè pensava... Me'n recordo com si sigui ara quan Carot, abans de formar el primer tripartit en aquella campanya electoral, s'omplia la boca, jo li tinc molt de respecte, però s'omplia la boca parlant de peatges, de lliberar els peatges, parlant de seleccions catalanes, parlant d'independència, i clar que la independència és un objectiu més a llarg plaç i probablement no és una cosa d'un mandat o de dos, però és que jo no he vist que es fes en 7 anys res, absolutament res, en qualsevol dels 3 àmbits. Llavors que ara en una campanya electoral tornéssim a posar èmfasi en referèndums d'independència i este tipus de coses que durant 7 anys s'han deixat de banda. És més, no només s'han deixat de banda, sinó que s'ha donat el suport a un partit que no vol ni sentir-ne a parlar. Però per a mi el càstig és més que merescut i la carabassa els dona un veig claríssimament.
Per cert que Carot Rovira estava el cap de setmana, tot el cap de setmana que vaig al Delta, amb els amics, i avui dia la Pilar Rahola, que segurament s'ha acabat tot el xampany que hi havia a Tarragona, però, en fi... més opinions sobre la carabassa d'avui de Rafel, Esquerra Republicana.
Però és que no és tan fàcil, o sigui, tots podem parlar d'independència, de lliberar peatges, de fer seleccions catalanes, el que vulgues, però en 7 anys jo considero que no hi ha el temps suficient com per aconseguir totes aquestes coses, menys quan estàs en coalició amb PSC i els verds. És complicat aconseguir-ho. Que potser s'hagués pogut fer més? Pues no ho sé, realment, perquè realment la gent de Catalunya vol tot això.
Que la gent de Catalunya no vol els peatges lliures, per dir alguna
cosa? Peatges lliures sí, però quan parlem de seleccions catalanes o un referèndum per la independència, no tothom està per aquesta feina. Llavors, és complicat. O sigui, és una cosa que diem abans també, no? És una cosa d'un dia a dia, d'anar aconseguint petites fites i petits objectius per arribar a la gran final, per dir-ho d'alguna manera.
Jordi.
Jo compartiria una part, per exemple, el que no m'ha agradat gens d'Esquerra és precisament com ha prescindit de mala manera d'un actiu com és Carol Rovira. He trobat una certa prepotència a la posició de Puigcercós. I bueno, en referència a aquesta proposta d'última hora de la independència, pues jo la comparo bastant en el concert econòmic de Convergència, que no se n'havia parlat mai, han estat 23 anys governant i ara sembla que això sigui la gallina dels ous d'or, saps? Quan sabem també que serà d'una negociació molt difícil i gairebé impossible. Ara estan reclamant suport d'Esquerra, no sé què, han d'anar tots a una, però és que això ha sortit fa un mes, fa dos, que han dit el concert econòmic just abans de les eleccions, a mi em sona a promesa electoral.
Petres, que pensar que al tripartit no se li va ocorrir això durant també
no, però
els 7 anys que han estat governant.
Va assolir el finançament més bo de la història, segons diuen.
Bueno, un finançament que no s'ha fet realitat i, a més... És veritat, Convergència va estar governant durant els seus anys, però ja d'això ja en fa 7, i el que sí que és veritat és que es van avançant, igual que s'ha avançat durant aquests 7 anys de tripartit, s'ha avançat en moltes coses, i hi ha hagut una tasca de govern molt positiva en molts àmbits, però amb el tema del concert econòmic proposat per Convergència i Unió, és que era el següent pas de calaix. Tenim un estatut, l'anem a aprovar, molt retallen, damunt lo constitucional molt torna a retallar, llavors el següent pas ja és anar a buscar el concert econòmic, que no l'aconsegueixen. Els demanem explicacions per descomptat, però era el pas que tocava ara mateix.
Bueno, jo el que vaig entendre el 10 de juliol és que la gent demanava una certa postura d'unitat, no que cada un anés pel seu costat fent les seves propostes també. I sí, intentant aclaparar el major nombre de vots. Trobo que primer s'hauria d'intentar adoptar una postura comuna de tots els partits catalans, independentment de si són més o menys catalanistes, però nosaltres vam votar aquest estatut al Parlament de Catalunya que ha estat refrendat pel poble català i anem a veure com ho fem per a que ens reconeguen, no ara demanant este següent pas, que este següent pas és a criteri de Mas, però vaja, no considero jo que sigui tan clar que sigui el següent pas.
No, i a part ja ha sortit diferents opinions i notícies als diaris d'estos últims dies que això el concert econòmic és totalment inviable dintre de l'estat espanyol i dintre de les normes que estem ara, que tenim ara vigents actualment a Catalunya.
Fa pocs dies ho reconeixia el mateix Felip Puig.
Llavors, continuant amb el concert econòmic en aquestes altures, bueno, no sé jo si és possiblement la millor opció que tenen en aquests moments.
El que dieu probablement és així, de fet la unitat dels partits catalans s'estiria molt bé,
sí.
I jo faria el que convingués perquè si fos, l'únic és que si el concert econòmic no és viable, l'estatut molt han retallat, ja no sé què podem fer. És a dir, aquí ningú té la vareta màgica, això està clar, tothom ho intenta fer el millor possible, però com a país ens hem de plantejar fer alguna cosa perquè en aquesta tesitura actual...
Clar, però com a país, però com a ciutadans també, perquè hem molt de parlar, però sí, hi havia 1,5 milió de persones el 10 de juliol a Barcelona manifestant-se, i ara què?
Sembla que s'ha desmobilitzat tot ja.
Sí, o sigui, sembla que aquí als catalans fa falta que ens peguem ben fort al cap o no sé, per a què reaccionem. En canvi, ens estan fotent dia a dia, i no passa res.
De totes maneres, el tema de les millores econòmiques no creu que també anirà depenent dels suports que necessiti que un nou govern a l'estat espanyol, que llavors tot serà bastant més suau, més factible, tot serà raonablement discutible, tot serà possiblement arribar a acords. Creu que pot canviar el tema?
Home, jo no preveig que el mateix partit que ens està retallant les lleis aprovades pel nostre Parlament o el mateix estatut que ens està impugnant davant del Tribunal Constitucional després estigui massa disposat a concedir-nos este tipus de
escolta, que objectius. Aznar va arribar a parlar català en la intimitat, sí. No li va comprendre un conte.
Ja vam veure com va acabar.
Inglés no, però català sí. Home, en esta línia del que comentes, a mi personalment m'hagués fet molta il·lusió veure que els 25 diputats del PSC estan a Madrid també pensessin en clau catalana.
Totalment
de fet, m'hagués agradat veure com Esquerra Republicana li exigia al PSC que a canvi del seu suport, primer, els 25 diputats havien de donar suport a Catalunya i no pensar més en Madrid.
Sí, en això estic totalment d'acord, que els 25 diputats del PSC a Madrid van seguir la disciplina de partit del PSOE independentment de la moció que s'havia aprovat aquí al Parlament de Catalunya. Totalment d'acord.
Molt bé, anem amb la carabassa de la setmana que ens porta Jordi, va, Jordi.
Pues la meva carabassa de la setmana va per Josep Anglada i la Plataforma per Catalunya, que ja ha comentat abans la companya. Aquesta gent han passat de tindre 15.000 vots a les municipals del 2007 a tindre'n 75.000. Considero que estan fent un oportunisme molt perillós a l'hora de responsabilitzar el col·lectiu immigrant de l'actual situació econòmica i social. I aquests radicalismes l'únic que fan és augmentar la desconfiança i una sensació d'inseguretat que no es correspon amb el que realment passa a la societat. Estem en una crisi econòmica i el més fàcil és donar-li la culpa al més feble, al de baix. Però quan la situació econòmica anava bé i les feines que no les volia fer ningú les havien de fer ells, doncs ben contents que estàvem tots i bé que contribuïen a la despesa en sanitat, etcètera, etcètera. Han fotut una campanya espectacular, diuen, l'altre dia llegia que potser els fons li han arribat de les seves aliances a nivell europeu, perquè han arribat a totes les cases i dic, hòstia, si no tenen representació parlamentària, d'entrada...
No, però tenen regidors, tenen sí. Regidors i segurament alguna font econòmica d'aquests regidors s'han de rascar la butxaca per a tindre el càrrec, dic jo,
I sí, i vaja, pues la meva carabassa per a ells perquè ho trobo molt preocupant, aquest ascens d'esta formació.
Pues la carabassa de Jordi per a Plataforma per Catalunya. Opinions, Paula?
Bueno, jo estic totalment d'acord en el que em comenta ell. I és una cosa totalment preocupant de que una plataforma, bueno, un partit polític que es diu Plataforma per Catalunya, que jo no sé vosaltres, però jo quan el vaig sentir per primera vegada em pensava que era com una cosa més enfocada a Catalunya en si i no una plataforma totalment xenòfoba i bueno, radical en aquest sentit, no? Llavors sí, a mi em resulta preocupant perquè estan fent una política totalment oportunista, aprofitant també el clima que tenim ara financer, donant la culpa a persones que realment considero jo no la tenen, i totalment d'acord amb el que ha comentat ell.
I Rafael, com ho veus això?
Si me deixes ficar una altra carabassa la compartiré en Jordi. Sí. perquè sí, és que realment, jo això ho interpreto des de dos punts de vista. El primer, que és un punt de vista humà, no? En el sentit d'aquestes persones, mentre es necessitàvem no hi havia cap problema, els llogàvem pisos, els ficàvem a treballar al camp, a la mar, jo que vinc d'un poble pescador, a la construcció, etc. Ara que no ens fan falta i que els primers que s'han quedat a l'atur són ells, no? Una patada i que tornin a les pateres amb els que van vindre. Això per una banda, i per l'altra, qui no volia compartir aquest punt de vista humà, que com a mínim que compartís el punt de vista pragmàtic, és a dir, aquestes persones estan amb nosaltres, estan a la nostra societat i només tenim dues opcions, girar-nos de cul o intentar integrar-los amb drets i amb deures també, per què no? Llavors, per a mi, tant des d'un punt de vista com de l'altre, donar-los drets i deures és l'única opció.
Una pregunta solament, possiblement les aparicions de partits xenòfobs com Plataforma per Catalunya són a causa de no haver fet una llei d'estrangeria, una llei de migració com Déu mana?
Bueno, però és que sí que hi ha una llei d'estrangeria. El problema és tant que no es complís.
He dit com Déu mana, és a dir...
Exacte, o sigui, està ben feta, però el problema és tant que no es complís. Hi ha moltes coses que allí es diuen que després no es compleixen. De fet, hi ha mils immigrants que estan en situació irregular justament perquè no s'està complint bé la llei. Llavors, aquí... el que sí que fa falta és una majors garanties, o sigui, dotar aquests drets que ja tenen els immigrants d'unes garanties eficaces.
Alguna cosa més que afegir? Bueno, doncs estem ja en la recta final del nostre temps, així que tenim ara 7 minutets només per a parlar de l'última carabassa d'aquesta setmana que ens la porta Paula.
Bueno, jo li dono carabassa al primer ministre de Kènia perquè bueno, ha fet una crida a tota la població per a que es posin a la presó a totes les persones que siguin homosexuals. Llavors, per a mi això és un... Bueno, a part de que ja estem parlant d'un país que ja peca de no fer efectius els drets humans de les persones, a més és una cosa totalment... no sé la paraula.
Diríem així, no?
Sí, o sigui, és una cosa
inaudita.
Que és... Sí. Inaudita. Bueno, inaudita tampoc, perquè en aquells països és normal. És normal, però no, igualment això no vol dir que estiguem fent ni que s'hagi d'acceptar ni molt menys per la comunitat internacional. Mm-hmm. És una cosa totalment inacceptable.
D'acord, pues Jordi i Rafael, teniu temps per reflexionar sobre aquesta carabassa que ens porta avui la Paula, aquesta decisió del govern ugandès d'empresonar aquelles persones que tinguin una condició sexual diferent a la majoritària.
Estem acostumats a trobar-nos en conductes així als països africans en contra dels drets humans, seria en aquest cas la persecució dels homosexuals, també l'ablació femenina, i en relació a això voldria denunciar la hipocresia occidental, no? Que moltes vegades no anem a actuar a l'altra punta del món en veu d'uns drets humans, però perquè tenen petroli, com va ser el cas d'Iraq, anàvem allí a salvar-los, o quan vam anar a l'Afganistan encara no sabem com anar-se'n, perquè els talibans eren molt dolents. I en canvi tenim països com Guinea Equatorial, que tenen un dels dictadors que s'estan tranquil més a costa de la seva població, i nosaltres estem comerciant en ells via, segons els casos, pel petroli, pels diamants, per les armes, i en aquests casos no es fa res, voldria només en relació a això denunciar la hipocresia dels països occidentals.
Molt bé, Rafael.
Doncs sí, aquí dia Jordi tenim molt més a fer del que mos pensem i no mos cau tan a lluny. És a dir, al seu moment estos, bueno, tota Àfrica va ser una colònia, llavors se van anar descolonitzant, però els tentacles del món occidental continuen posats damunt d'Àfrica i els movem a la nostra voluntat, i en aquest sentit és molt fàcil dir, mira, són uns dictadors i estos, bueno, no saben ni el que fan, però no, realment saben el que fan i saben quins són els seus suports i com ho poden fer. En aquest sentit, doncs, també podríem afegir el tema dels diamants de sang i el coltan i moltes altres coses que ens ficaríem les mans al cap.
Però una cosa és el que fan els especuladors occidentals dels països africans o asiàtics en vies de desenvolupament, l'altra cosa són com s'organitzen ells i com s'organitza la seva societat, en la que des d'Occident se vol influir també, no? Occidentalitzant tot allò que està al seu voltant. No veu així també?
Sí, però no és més una cosa que haguem d'occidentalitzar-los, perquè llavors ja tornaríem a estar com en un tema de colonització. És un tema que ja des d'ells han de lluitar i han de saber... No es pot castigar una persona per la seva condició sexual.
No, evidentment que no, però estava dient que és evident que això és una premissa que tenim al món occidental i que ara estem traslladant-la a altres tipus de societats, no? És això el que em referia. Sí. Evidentment que no està bé, però vull dir, suposo que ells ara per ara tenen la seva societat i la seva manera d'actuar.
I aquí està on hauria d'estar el canvi. És aquí on hauria d'haver-hi el canvi.
Per això estic dient que estem occidentalitzant, estem fent que les altres societats siguin el mateix model que la que tenim nosaltres, no?
Sí, de fet, lo de la suposada superioritat cultural al llarg de la història als europeus mos ha portat a fer autèntiques animalades, i no cal posar exemples perquè a tots mos vindrien molts al cap.
Alguna cosa més que afegit, Jordi, Paula?
No, ja està clar.
Doncs així posem el punt i final avui en aquest temps de tertúlia aquí a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Senyors i senyora, gràcies.
A tu.
Rafael, Jordi, merci. Paula, fins la propera.
Adéu.
Feliç setmana, adéu. Doncs ha estat aquesta estoneta que hem compartit avui aquí a la sintonia de proximitat amb el Parlar per no callar. Salutacions de Manel Ramon des del micro i el control. Els recordem que la propera setmana tornem a ser aquí. Per cert, que haurà passat ja el pont festiu i tindrem temps de tornar a parlar per no callar, de posar tot allò que sigui necessari damunt la taula i opinar-li, com sempre, sense falsar el respecte, però parlant per no callar. Bona setmana, fins dijous, apa-siau.